Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol ajorna la votació del sostre de despesa al Congrés per falta de suports. Maria Pagès.
L'executiu de Pedro Sánchez busca guanyar temps per assolir un acord amb Junts que li permeti tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Pilar Alegría és la portaveu del govern espanyol i Míriam Nogueras és la portaveu de Junts al Congrés.
En definitiva, es votar en contra de esa mejora de las políticas fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Y por tanto, frente a esos cálculos partidistas de otros, nosotros, como les decía, vamos a dar una nueva oportunidad al diálogo para alcanzar un acuerdo.
El que haurien de fer és allò que no han fet, negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya. Nosaltres no ens conformem amb olles.
El Consell d'Europa critica la imposició del 25% de castellà a les aules. Veu molt preocupant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'organisme considera que aquestes decisions són incompatibles amb el Tractat de Llengües Regionals i Minoritàries rectificat per l'Estat i demana a les autoritats espanyoles que prenguin totes les mesures necessàries per posar remei a la situació.
El govern insta els espanyols que són de pas al Líban a marxar i desaconsella viatjar a aquest país sota qualsevol circumstància.
900 ciutadans espanyols viuen al Líban i també hi ha destinats 650 soldats espanyols entre els cascos blaus de l'ONU que patrullen la frontera entre Israel i el Líban des de 1978.
El govern també ha millorat fins al 2,7% la previsió del PIB d'aquest any i puja un 2,4 i un 2,2 la dels següents.
Unes previsions que afavoriran el mercat laboral. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, també espera que es situa l'atur per sota del 10% el 2016.
Esperamos que se siga con un ritmo en torno a la creación de medio millón de ocupados al año, de tal forma que en el año 2025 alcanzaríamos la cifra de los 22 millones de ocupados. Esto, de nuevo, pese a asumir un incremento la tasa de actividad, pese a ir acompañado de un incremento también en la ocupación, acercándonos poco a poco a niveles europeos, vamos a ver cómo esto se traslada también de manera progresiva en una reducción de la tasa de desempleo.
En cultura, a aquesta hora en marxa la cavalcada de la Mercè 2024, un dels actes de cultura popular més esperats per la ciutadania.
A les 10, el Piro Musical posarà el punt i final a la Mercè amb la banda sonora que aquest any ha triat la cantant Rosalía. Entre les novetats, l'estrena mundial del seu nou single Omega.
I en esports, Joan Barberà, el Barça estudia fitxar un nou porter per substituir la baixa de llarga durada de Ter Stegen.
Els responsables tècnics del conjunt blaugrana han de decidir si fitxen en breu o esperen el mes de gener. Iñaki Peña té la confiança del tècnic Hansi Flick. Demà serà titular contra el Getafe.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps després d'una nova tarda de nou ruixats localitzats al nord-est del país.
A Palafrugell, una tempesta ha deixat 11,7 mil·límetres d'aigua en només 10 minuts i s'ha produït un despreniment de terra a prop del far de Sant Sebastià. L'aigua ha d'arribar l'endemà que a Platja d'Aro hi caigués una pluja de molta intensitat en poc temps i que els treballs de neteja efectuats avui s'hagin de reprendre demà.
En qualsevol cas, anem a veure si hem d'esperar més pluja. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada tenim el 95% de Catalunya sota el domini del sol, només de núvols prims i d'una temperatura molt suau, ha pujat més que ahir, i en canvi un 5% restant en el qual el cel cau i les tempestes són fortes. Estem parlant bàsicament d'alguns indrets de l'Empordà, també de la selva del sud del Gironès, on de fet ja ha anat descarregant amb força i amb calamar-se i tot. Aquestes tempestes s'han d'anar retirant, però encara fins aquest vespre algun en tindrem a les comarques de Girona, especialment entre el Ter i la banda del Fluvià, i a la resta del país, el que deia, amb un ambient que s'ha suavitzat i amb un cel més destapat. Pel que fa a demà, uns núvols prims que aniran apareixent, deixaran el sol emblanquinat, ja s'acaben les tempestes de Girona, i de fet el que hi anirà entrant és el vent, cada vegada més intens, de Garbí i de Ponent, que farà pujar encara més la temperatura, un ambient molt suau durant la tarda, i ja diem, sense pluges, només al Pirineu Lleida quedarà la tarda una mica més carregada, la del dimecres. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que immersos en l'operació a Pont de la Mercè, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana, que és on és festiu, hem de dir que ja han tornat pràcticament un 69-70% dels vehicles previstos, que eren uns 250.000, i en aquests moments on tenim més incidències és els accessos nord, on per exemple la C33 i la C58 es registren 2-3 quilòmetres per banda en sentit Trinitat. En el cas de la T7, tot just tenim un parell de quilòmetres a la Roca, i en el cas de la B30, al lateral de la T7, a la zona de Barberà del Vallès, hi ha retencions d'un quilòmetre i mig per banda, tant en sentit Girona com en sentit Martorell. En el cas de la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, cap a Trinitat, un parell de quilòmetres, i destacar que encara a Llambilles, a la C65, cap a Llagostera, hi ha una miqueta de retencions. Per tant, seguir-vos demanant molta cautela. Molt bona tarda.
A Endesa millorem el preu de la llum a 9 de cada 10 llars. Pren una decisió formidable i canvia-t'hi ara. Abaixem el preu de la llum i te'l mantenim durant 3 anys. Perquè tot Endesa és formidable. Entra a endesa.com i comença a estalviar.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern espanyol ajorna la votació del sostre de despesa al Congrés per falta de suports. L'executiu de Pedro Sánchez busca guanyar temps per assolir un acord amb Junts que li permeti tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat.
Des de Junts, la seva portaveu, Míriam Nogueras, ha dit que es manté oberta la negociació i ha instat a la Moncloa a presentar una nova proposta que destini a les comunitats un terç del marge de dèficit. Tot plegat el mateix dia que el govern espanyol ha millorat fins al 2,7% la previsió del PIB d'aquest any i puja un 2,4% i un 2,2% la dels següents.
La tramitació dels objectius d'estabilitat s'havia de votar aquest dijous al Congrés, però el govern s'ha fet enrere després que Junts hagi deixat clar que hi votaran contra. L'aprovació del també anomenat sostre de despeses es considera el primer pas per elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Pere Sanz.
Ara l'executiu central vol guanyar temps per intentar convèncer Junts que modifiqui el seu sentit de vot. De tota manera, les crítiques de la portaveu del govern, Pilar Alegria, s'han centrat contra el Partit Popular i Alegria ha recordat als alcaldes i presidents autonòmics del PP que el rebuig al sostre de despesa impedeix poder aprofitar uns 12.000 milions d'euros.
En definitiva, és votar en contra de esa mejora de las políticas fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Y por tanto, frente a esos cálculos partidistas de otros, nosotros, como les decía, vamos a dar una nova oportunitat al diàlogo per alcançar un acord.
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha emplaçat el govern espanyol a confeccionar uns nous objectius d'estabilitat que tinguin com a punt de partida una resolució del Parlament del 2014 que reclamava al govern espanyol que reservi per les comunitats autònomes un terç dels objectius de dèficit.
El que haurien de fer és allò que no han fet, negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya. Nosaltres no ens conformem amb olles.
Si finalment no s'aprovessin els nous objectius d'estabilitat, el govern hauria d'aprovar uns comptes amb els antics objectius d'estabilitat i, segons Hisenda, ajuntaments i comunitats autònomes disposarien de 12.000 milions menys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. El Consell d'Europa veu com una gran preocupació la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordena un 25% de classes en castellà a l'escola si una família ho demana.
L'organisme considera que aquestes decisions són incompatibles amb el Tractat de Llengües Regionals i Minoritàries ratificat per l'Estat i demana a les autoritats espanyoles que prenguin totes les mesures necessàries per posar remei a la situació. Tot plegat en un informe publicat aquest dimarts que recorda que Espanya va optar pel nivell de protecció més elevat de les llengües regionals i minoritàries quan va subscriure la Carta Europea, un fet que implica impartir un ensenyament amb la llengua regional o minoritària com a mitjà d'instrucció.
També el govern espanyol torna a demanar a Metsola que permeti l'ús del català al Parlament Europeu.
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha enviat una nova carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per sol·licitar que el català, el gallec i el basc puguin fer-se servir als plens de l'Eurocambra, segons ha pogut saber la CN. En la carta, Álvarez assenyala que es tracta d'un afer prioritari pel país i demana a la presidenta de l'Eurocambra abordar personalment amb ella la petició. Es tracta de la tercera vegada des del 2022 que Álvarez fa aquesta petició, que fins ara sempre ha quedat sense contestar.
En clau internacional, el govern espanyol insta els espanyols que són de pas al Líban a marxar i desaconsella viatjar a aquest país sota qualsevol circumstància.
Tot plegat després que aquesta matinada Israel hagi bombardejat una trentena de punts de la vall de la Beca amb avions de combat i dels atacs d'ahir amb prop de 500 morts i 1.650 ferits segons dades del Ministeri de Sanitat libanès. El govern del Líban ha qualificat de guerra d'extermini aquesta nova ofensiva i França ha demanat una reunió d'urgència al Consell de Seguretat de l'ONU. Milers de libanesos intenten fugir de les zones de guerra.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, ho dèiem en portada, el govern espanyol ha millorat fins al 2,7% la previsió del PIB d'aquest any i puja un 2,4 i un 2,2 la dels següents.
Unes previsions que afavoriran el mercat laboral. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, també espera situar l'atur per sota del 10% al 2026.
Esperamos que se siga con un ritmo en torno a la creación de medio millón de ocupados al año, de tal forma que en el año 2025 alcanzaríamos la cifra de los 22 millones de ocupados. Esto, de nuevo, pese a asumir un incremento en la tasa de actividad, pese a ir acompañado de un incremento también en la ocupación, acercándonos poco a poco a niveles europeos, vamos a ver cómo esto se traslada también de manera progresiva en una reducción de la tasa de desempleo.
I encara en clau econòmica, un grup d'accionistes del Banc Sabadell ha constituït una nova associació d'accionistes minoritaris amb el principal objectiu d'oposar-se a la OPA del BBVA. Televisió de Sabadell, Montse Costa.
N'és l'associació d'accionistes minoritaris del Banc Sabadell. Ho fa amb seu social al Gremi de Fabricants, entitat fundacional del banc i oficina fins al 1954, i presidida per l'advocat i president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, amb el president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Juan Coromines, com a vicepresident. L'economista Joaquim Badia com a secretari, l'empresari Juan Brill com a tresorer i el també empresari Santiago Sauquet com a vocal i el professor d'Economia a la UAB, Joan Llong, també com a vocal. Noms històrics lligats al Banc Sabadell que fonamenten aquesta nova entitat que suposa de manera frontal a l'OPA hostil del BBVA.
Vam creure que havíem de fer entendre a tots els petits accionistes que hi ha al conjunt de l'Estat, que representem un 48% del capital del banc, que seguim aquí, que no tinguin por de les amenaces que tenen el BBVA, que el banc és sòlid. És a dir, el Banc de Sabadell no pot desaparèixer després de quasi 140 anys, per un OPA hostil.
De moment han posat a disposició dels accionistes interessats una pàgina web on informen dels seus objectius i accions i fan una crida als accionistes del Banc Sabadellenc a participar activament de l'associació.
Obrim pàgina de successos. 4 detinguts a Granada del doble crim a la Font de la Pólvora a Girona. Entre ells hi ha un home i una dona, parella, que són els principals sospitosos dels assassinats.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els arrestats són un home i una dona i la detenció s'ha fet a la població de Pinos Puente, on tenien vincles familiars. A més, s'ha fet un escorcoll a Alcalá la Real a Jaén. Hores després també s'ha detingut els dos sospitosos més que es buscaven relacionats amb el crim, que s'han entregat a la caserna de la Guàrdia Civil de Granada. Un d'ells és el menor, que segons la investigació va disparar una arma curta contra un altre menor que va resultar ferit a Girona.
Precisament a Girona, l'alcalde Lluc Salelles demana al govern que mantingui el reforç policial a la Font de la Pólvora i activa un dispositiu de seguretat pel conjunt de la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
L'Ajuntament, a través de la bústia d'avisos, les taules de seguretat i les trucades al 092, ha identificat els barris que tenen necessitats especials i que demanen més presència policial, com són Mar Ramada, Mascatofa, Font de la Pólvora, Sant Narcís i Santa Eugènia. Sílvia Liu és la regidora de seguretat de l'Ajuntament de Girona.
Aquests barris que demanen més presència policial, hem incrementat amb 6 agents més que puguin fer rondes i patrulles a peu i, per tant, incidir, no, en el bon dia, en parlar amb el comerciant, en parlar amb els veïns, és a dir, que la policia se la vegi caminant pels carrers.
Tot això el dia en què han detingut els dos suposats autors del crim a Font de la Pólvora, un fet que l'alcalde Lluc Salelles ha celebrat perquè espera que porti tranquil·litat al barri, però ha advertit que la presència policial hi segueix sent necessària.
A Reus, un home ha estat abatut a trets pels Mossos d'Esquadra després de disparar contra els agents amb una escopeta.
I a Reus també la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de tràfic de marihuana. Hi ha hagut escorcolls tant a Reus, Valldom, Riudoms, Alcanar, Cunit, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Montornès del Vallès i Manlleu.
A Nova Ràdio, Laura Navarro.
Aquest dimarts a la matinada, la Guàrdia Civil ha iniciat una operació contra el conreu i tràfic de marihuana a diverses poblacions catalanes, d'entre elles Reus. Les autoritats han realitzat entrades i escorcolls requisant substàncies estupefaents i materials relacionats amb el tràfic de drogues. L'operatiu, que es troba sota secret judicial, s'ha estès també a altres municipis com Valls, Riudoms i Alcanar, d'entre d'altres. Segons les primeres informacions, hi ha hagut diverses detencions, tot i que no s'ha detallat el nombre exacte de persones arrestades ni les quantitats de droga comissades. realitzades. La investigació continua oberta i es preveuen més accions en les pròximes hores.
Encara un apunt més en successos, localitzen al Nepal el cos d'una noia que seria la jove del Bages, desapareguda l'agost mentre feia una excursió amb el seu company.
Els serveis de rescat han recuperat el cadàver d'una gorga després que baixés al nivell de l'aigua. La parella del Bages, de 31 i 36 anys, va desaparèixer mentre feia una excursió al Nepal amb un grup.
I el Col·legi d'Advocats de Barcelona reclama més jutges, fiscals i funcionaris. És la proposta que ha traslladat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió en què s'ha ofert a contribuir amb propostes de millora legislativa. Lluís Mata.
Els advocats lamenten que qüestions com la lentitud dels processos judicials per falta de mitjans estiguin posant obstacles a la feina dels jutjats, i tot plegat per falta de mitjans humans, però també materials, com la pròpia digitalització que continua pendent en bona part d'aquest àmbit. Lluís Batlló, advocat penalista i professor de l'Escola Pràctica Jurídica de l'ICAP, ha posat l'accent des del Notícies en Xarxa a un dels principals obstacles que veu en l'eficiència de la justícia.
El problema és que tarda tant en fer-se el judici per un fur que mai aquestes persones podran tenir una condemna ferma, o tres, millor dit, condemnes fermes, perquè es van prescrivint també les penes de les condemnes. Llavors, si a tu te senyalen un judici per a l'any 26, doncs és molt difícil que puguin tenir en un any tres condemnes fermes per poder elevar la pena d'aquest delicte.
Per tot plegat, el col·legi s'ha posat al costat de les iniciatives polítiques que arribin al Congrés per promoure modificacions legals que posin fi a la impunitat en molts dels casos que veuen els jutjats.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Avui, 24 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Investigació del Càncer, una data que vol crear consciència i compromís amb la investigació oncològica de cara a obtenir nous tractaments i teràpies que permetin la supervivència i qualitat de vida dels pacients. Aina García.
L'Organització Mundial de la Salut estima que el càncer es convertirà en la primera causa de mort en tot el món l'any 2030, amb més de 21.000 casos diagnosticats cada any. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer es vol arribar a superar el 70% de supervivència del càncer de cara al 2030. Mireia Margelí, oncòloga de l'ICO Badalona i coordinadora del programa Càncer de l'Institut de Recerca dels Germans Trias i Pujol, ha destacat a la xarxa els reptes als quals s'enfronta la investigació avui dia.
Jo diria que els reptes són dos fonamentalment, per simplificar molt. D'una banda, curar més persones, però d'altra banda també curar fent el mínim mal possible. Com més coneixem que cada malaltia té varietats biològiques, podem deixar d'administrar alguns tractaments molt tòxics, com ara la quimioteràpia, i individualitzar més el tractament.
El càncer a dia d'avui continua sent una de les malalties més mortals. Existeixen fins a 200 tipus de tumors que poden patir fins a 700 varietats de mutacions genètiques, unes molt diferents a les altres. Això és el que provoca que el càncer sigui una malaltia difícil de tractar i, per tant, cal finançar projectes d'investigació contra el càncer.
El govern espanyol aprova el decret que permetrà tirar endavant els concursos de l'eòlica marina al Golf de Roses.
El Consell de Ministres ha donat llum verda al reial decret que permetrà tirar endavant els concursos per implementar polígons d'eòlica marina a les àrees fixades per l'Estat que Catalunya abasta el Golf de Roses. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha reclamat que el decret és un pas més per desplegar l'energia renovable en el 0,46% del total de l'espai marítim de l'Estat. Ribera ha detallat que el decret fixa el marc per tirar endavant les ordres de bases per convocar els concursos i fer les adjudicacions pertinents a les empreses interessades.
Encara en territori, el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre ha demanat una reunió de la comissió bilateral amb el Ministeri per la Transició Ecològica que també inclogui la taula de consens del Delta. Assegura el delegat que s'han de començar a trobar punts en comú entre tots tres per anar en la mateixa direcció per protegir el Delta de l'Ebre. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Ara que la Generalitat i la Moncloa són del mateix color polític, s'ha obert una nova etapa per a la protecció del Delta de l'Ebre. En la darrera legislatura, amb Esquerra al capdavant del govern català, se va definir l'estratègia Delta. El nou delegat del govern, Joan Castor Gonell, ha demanat ja una reunió de la comissió bilateral amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i que, a més, també inclogui la taula de consens del Delta. Tot per començar a posar punts en comú entre el Pla de l'Estat i l'estratègia de la Generalitat.
S'hauran de continuar aquestes reunions bilaterals en participació de la taula, per dir-ho d'alguna manera. El correcte seria, pues, això, unificar, no?, un pla que pugui solucionar els problemes del Delta, i quan més aviat millor.
Joan Castor Gonell ha defensat el model holandès i ha anunciat que ha demanat una visita al País Valencià, on allà també s'han fet moviments de sorres.
I a l'Ametlla de Mar, l'equip de govern municipal no veu possibilitat d'èxit a la iniciativa d'un grup de veïns de la urbanització Les Tres Cales, que vol posar en marxa un procés de constitució d'una entitat municipal descentralitzada. La Cala Ràdio, Laia Oltra.
L'equip de govern considera que la iniciativa que els han fet arribar un grup de veïns i veïnes de Tres Cales no està plantejada de manera seriosa. L'equip no veu possibilitats d'èxits perquè se'ls va comunicar que serien un grup de veïns, molts d'ells jubilats, els encarregats de gestionar la urbanització. En segon lloc, perquè la proposta no reuneix els requisits exigits ni existeix una mínima memòria on s'acrediti la viabilitat econòmica de la proposta. Escoltem l'alcaldessa de l'Ametlla de Mar, Eva de Lamo.
No creiem que sigui la millor equip de treball per a poder tirar endavant la gestió del dia a dia d'una organització. Caldrà primer que se'ns faci arribar l'acta de constitució d'esta comissió promotora i a partir d'aquí s'haurà de fer una tramitació per part d'ells d'aportar una majoria de veïns que estan d'acord en aquesta iniciativa.
Per tant, l'equip de govern no s'oposa a tramitar l'expedient de constitució d'una EMD, però sí a fer-ho voluntàriament i de forma il·legal.
En cultura, aquesta hora en marxa la cavalcada de la Mercè 2024, un dels actes de cultura popular més esperats per la ciutadania. Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Aquest any recordem que la cultura popular ha sigut un dels eixos principals de la programació de les festes de la Mercè, perquè aquesta edició ha coincidit amb una efemèride molt potent, que és la commemoració dels 600 anys de la primera referència escrita d'un gegant a la ciutat de Barcelona i del món. De fet, és per això que els gegants de Barcelona han tingut més protagonisme que mai per celebrar aquest aniversari tan especial i per donar importància i preservar tot el que és la cultura popular del nostre país. Durant el cap de setmana vam poder gaudir de la trobada internacional dels gegants. Ahir la nit es va dur a terme la tradicional xambanga dels gegants i durant tot el dia d'avui s'han pogut anar seguint tots els gegants que s'han passat per la ciutat, per l'ofici i el servici de la Mercè, seguint amb la cavalcada que s'està duent a terme ara mateix.
Gràcies, Judit. Unes festes de la Mercè que arriben avui al seu punt final amb el piro musical.
Gairebé una tona i mitja de carcasses, candeles i coets il·luminaran el cel de Barcelona a les 10 de la nit en sincronització amb la banda sonora que aquest any ha triat la cantant Rosalía.
Precisament el piro musical és l'escenari que ha escollit la cantant catalana per l'estrena mundial del seu nou tema Omega.
La cantant, juntament amb Rafi Cho, la nova revelació de la música urbana. La peça forma part de la llista de reproducció que l'artista ha preparat per al gran espectacle de música i foc d'aquesta nit. De fet, Rosalía ha anunciat a les seves xarxes que publicarà la cançó demà mateix.
I a Tarragona, dia gran també de Santa Tecla, l'alcalde Rubén Viñuales ha avançat que treballarà perquè la festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Viñuales ho ha dit durant una entrevista amb els companys de TAC12.
Amb el Minxon hem parlat d'intentar que Santa Tecla, en aquest cas, sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat, perquè, sincerament, hi ha altres festivitats que ho són. Per què Santa Tecla, no? És que jo no conec res semblant. Són coses lentes, però jo crec, sincerament, que és un tema de justícia. Jo conec altres que ho són i, en tots els respectes, crec que no es poden ni aproximar, no, al que és Santa Tecla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça estudia el mercat per fitxar un nou porter per substituir l'alemany Ter Stegen, que estarà de baixa tota la temporada després de lesionar-se en el partit de diumenge a Villarreal. Tot i això, avui el tècnic Hansi Flick ha assegurat que té plena confiança en Iñaki Peña com a substitut de Ter Stegen. Demà el Barça s'enfronta al Getafe, òbviament amb el porter d'Alacant a l'11 titular, un Barça que és líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i rep el conjunt madrileny del Getafe a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. També juga demà al Girona després de 3 derrotes consecutives. Buscarà un triomf a Montilivi. S'enfronten al Rayo Vallecano. I en bàsquet avui es dona el tret de sortida a l'Eurocup masculina pel Joventut de Badalona, que rep la visita del Hapoel de Tel Aviv. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens fa la prèvia el Xavi Ballesteros.
El partit tornarà a ser de màxima seguretat per la visita d'un equip israelià i els aficionats rivals tornaran a estar a la segona anella, la General, darrere la cistella on d'altres cursos han provocat incidents. El Hapoel, que ha comprat 350 entrades, té un dels millors equips de l'Eurocup amb fitxatges de luxe, amb experiència NBA i Eurolliga. La penya que té la baixa confirmada, Miguel Malikalen, es vol fer fort a casa amb la seva afició i anar creixent per arribar al play-off en el moment òptim de joc. El tècnic de la penya espera que la gira a la Xina hagi ajudat a fer equip i que el desgast físic del viatge no passi factura.
On hem invertit més temps ha estat en fer grup, en passar hores junts, en conèixer-nos els uns als altres. Jo crec que conèixer-te personalment també t'ajuda després a ser més bo a la pista i a generar vincles que després a la pista es nota, no? Quan hi ha aquest nivell personal entre o relacions personals entre jugadors, pot ser un factor que ens ajudi. I està clar, doncs, que a nivell de planificació esportiva, doncs, ara hem de recuperar temps d'entrenaments que allà no hem pogut fer tant i l'hem de recuperar en aquestes properes setmanes.
Els aficionats que vagin a l'Olímpic podran veure una nova imatge de la publicitat perquè s'han unificat els colors. Ara seran negres i blancs per mantenir una mateixa línia i millorar el que en diuen el soroll cromàtic.
Gràcies, Xavi Ballesteros. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, encara en bàsquet aquesta tarda es disputa la primera jornada del grup de la Lliga Catalana LEP AON. Hores d'ara, en joc el duel entre el Salou i el Sant Feliuenc, que es veu obligat a guanyar si vol tenir opcions de passar a la final. En futbol sala avui es juga la fase prèvia de la Copa del Rei amb la presència de tres equips catalans a partir de 8:15. El Mataró, en uns minuts, visita les Balears per jugar a la pista del Muro. I a 9:15 de la nit es viurà el duel català entre l'Arenys de Munt i el Manresa. Aquesta eliminatòria, recordem, a partit únic. I és notícia destacada que la catalana Maribel Zamora vol ser la primera dona en presidir la Federació Espanyola de Voleibol. La màxima dirigent del voleibol català és candidata a dirigir l'organisme estatal. Zamora es presenta per segona vegada a les eleccions espanyoles. Demà s'obre el vot per correu, després que avui a Madrid es votin hores d'ara de manera presencial als diferents estaments. Demà es coneixerà la composició de l'assemblea que el proper mes de novembre escollirà president. El seu rival en aquestes eleccions és el madrileny Felipe Pascual. I també destaquem en plana poliesportiva que demà estarem molt pendents de la Champions masculina d'handbol, perquè el Barça, que entrena Carlos Ortega, visita la pista del Kielce polonès. És la tercera jornada de la màxima competició continental. De moment, el conjunt català, l'equip blaugrana, ha guanyat els dos primers partits que ha disputat a la Champions. El maig demà, a la pista del Kielce, a 9:15 de la nit.
Moltíssimes gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
what you came for. Lightning strikes every time she moves.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern espanyol ajorna la votació del sostre de despesa al Congrés per falta de suports.
L'executiu de Pedro Sánchez busca guanyar temps per assolir un acord amb Junts que li permeti tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat. Pilar Alegría és la portaveu del govern espanyol i Míriam Nogueras és la portaveu de Junts al Congrés.
En definitiva, es votar en contra de esa mejora de las políticas fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Y por tanto, frente a esos cálculos partidistas de otros, nosotros, como les decía, vamos a dar una nueva oportunidad al diálogo para alcanzar un acuerdo.
El que haurien de fer és allò que no han fet, negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya. Nosaltres no ens conformem amb olles.
El Consell d'Europa critica la imposició del 25% de castellà a les aules. Veu molt preocupant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L'organisme considera que aquestes decisions són incompatibles amb el Tractat de Llengües Regionals i Minoritàries ratificat per l'Estat i demana a les autoritats espanyoles que prenguin totes les mesures necessàries per posar remei a la situació.
El govern insta els espanyols que són de pas al Líban a marxar i desaconsella viatjar a aquest país sota qualsevol circumstància.
900 ciutadans espanyols viuen al Líban i també hi ha destinat 650 soldats espanyols entre els cascos blaus de l'ONU que patrullen la frontera entre Israel i el Líban des del 1978.
L'executiu espanyol ha millorat fins al 2,7% la previsió del PIB d'aquest any i puja un 2,4 i un 2,2 la dels següents.
Unes previsions que afavoriran el mercat laboral. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, també espera situar l'atur per sota del 10% al 2026.
Esperamos que se siga con un ritmo en torno a la creación de 500,000 de ocupados al año, de tal forma que en el año 2025 alcanzaríamos la cifra de los 22 millones de ocupados. Esto, de nuevo, pese a asumir un incremento en la tasa de actividad, pese a ir acompañado de un incremento también en la ocupación, acercándonos poco a poco a niveles europeos, vamos a ver cómo esto se traslada también de manera progresiva en una reducción de la tasa de desempleo.
En cultura, a aquesta hora en marxa la cavalcada de la Mercè 2024, un dels actes de cultura popular més esperats per la ciutadania.
A les 10, el Piro Musical posarà el punt i final a la Mercè amb la banda sonora que aquest any ha triat la cantant Rosalía. Entre les novetats, l'estrena mundial del seu nou single Omega.
I en esport, Joan Barberà, el Barça estudia fitxar un nou porter per substituir la baixa de llarga durada de Ter Stegen.
Els responsables tècnics del conjunt blaugrana han de decidir si el fitxen en breu o bé esperen el mes de gener. Iñaki Peña té la confiança del tècnic Hansi Flick. Demà serà titular contra el Getafe.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps després d'una tarda de nou amb ruixats localitzats al nord-est del país.
A Palafrugell, una tempesta ha deixat 11,7 mil·límetres d'aigua en només 10 minuts i s'ha produït un despreniment de terra a prop del far de Sant Sebastià. L'aigua ha d'arribar l'endemà que a Platja d'Aro hi caigués una pluja de molta intensitat en poc temps i que els treballs de neteja efectuats avui s'hagin de reprendre demà.
En qualsevol cas, anem a veure si hem d'esperar més pluja. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una altra vegada tenim el 95% de Catalunya sota el domini del sol, només de núvols prims i d'una temperatura molt suau, ha pujat més que ahir, i en canvi un 5% restant en el qual el cel cau i les tempestes són fortes. Estem parlant bàsicament d'alguns indrets de l'Empordà, també de la Selva, del sud del Gironès, on de fet ja ha anat descarregant amb força i amb calamar-se i tot. Aquestes tempestes s'han d'anar retirant, però encara fins aquest vespre alguna en tindrem a les comarques de Girona, especialment entre el Ter i la banda del Fluvià, i a la resta del país, el que deia, amb un ambient que s'ha suavitzat i amb un cel més destapat. Pel que fa a demà, uns núvols prims que aniran apareixent, deixaran el sol emblanquinat, ja s'acaben les tempestes de Girona, i de fet el que hi anirà entrant és el vent, cada vegada més intens, de Garbí i de Ponent, que farà pujar encara més la temperatura, un ambient molt suau durant la tarda, i ja diem sense pluges, només al Pirineu Lleida de tant, quedarà la tarda una mica més carregada, la del dimecres. Ho seguirem a la xarxa.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern espanyol ajorna la votació del sostre de despesa al Congrés per falta de suports. L'executiu de Pedro Sánchez busca guanyar temps per assolir un acord amb Junts que li permeti tirar endavant els pressupostos generals de l'Estat.
Des de Junts, la portaveu, Míriam Nogueras, ha dit que es manté oberta a la negociació i ha instat a la Moncloa a presentar una nova proposta que destini a les comunitats un terç del marge de dèficit. Tot plegat al mateix dia que el govern espanyol ha millorat fins al 2,7% la previsió del PIB d'aquest any i puja un 2,4 i un 2,2 la dels següents.
La tramitació dels objectius d'estabilitat s'havia de votar aquest dijous al Congrés, però el govern s'ha fet enrere després que Junts hagi deixat clar que hi votarà en contra. L'aprovació del també anomenat sostre de despeses considera el primer pas per elaborar els pressupostos generals de l'Estat. Pere Sanz.
Ara l'executiu central vol guanyar temps per intentar convèncer Junts que modifiqui el seu sentit de vot. De tota manera, les crítiques de la portaveu del govern, Pilar Alegria, s'han centrat contra el Partit Popular i Alegria ha recordat als alcaldes i presidents autonòmics del PP que el rebutja el sostre de despesa impedeix poder aprofitar uns 12.000 milions d'euros.
En definitiva, es votar en contra de esa mejora de las políticas fundamentales de los ciudadanos de nuestro país. Y por tanto, frente a esos cálculos partidistas de otros, nosotros, como les decía, vamos a dar una nueva oportunidad al diálogo para alcanzar un acuerdo.
La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha emplaçat al govern espanyol a confeccionar uns nous objectius d'estabilitat que tinguin com a punt de partida una resolució del Parlament del 2014 que reclamava al govern espanyol que reservi per les comunitats autònomes un terç dels objectius de dèficit.
El que haurien de fer és allò que no han fet, negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya. Nosaltres no ens conformem amb olles.
Si finalment no s'aprovessin els nous objectius d'estabilitat, el govern hauria d'aprovar uns comptes amb els antics objectius d'estabilitat i, segons Hisenda, ajuntaments i comunitats autònomes disposarien de 12.000 milions menys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada, el Consell d'Europa veu com una gran preocupació la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ordena un 25% de classes en castellà a l'escola si una família ho demana.
L'organisme considera que aquestes decisions són incompatibles amb el Tractat de Llengües Regionals i Minoritàries ratificat per l'Estat i demana a les autoritats espanyoles que prenguin totes les mesures necessàries per posar remei a la situació. Tot plegat en un informe publicat aquest dimarts que recorda que Espanya va optar pel nivell de protecció més elevat de les llengües regionals i minoritàries quan va subscriure la Carta Europea, un fet que implica impartir un ensenyament amb la llengua regional o minoritària com a mitjà d'instrucció.
I el govern espanyol torna a demanar a Metsola que permeti l'ús del català al Parlament Europeu.
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha enviat una nova carta a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, per sol·licitar que el català, el gallec i el basc puguin fer-se servir-se als plens de l'Eurocambra, segons ha pogut saber la CNN. En la carta, Álvarez assenyala que es tracta d'un afer prioritari pel país i demana a la presidenta de l'Eurocambra abordar personalment amb ella la petició. Es tracta de la tercera vegada des del 2022 que Álvarez fa aquesta petició que fins ara sempre ha quedat sense contestar.
En clau internacional, l'executiu espanyol insta els espanyols que són de pas al Líban a marxar i desaconsella viatjar a aquest país sota qualsevol circumstància.
Tot plegat després que aquesta matinada Israel hagi bombardejat una trentena de punts de la vall de Beka amb avions de combat i dels atacs d'ahir amb prop de 500 morts i 1.650 ferits segons dades del Ministeri de Sanitat libanès. El govern del Líban ha qualificat de guerra d'extermini aquesta nova ofensiva i França ha demanat una reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU. Milers de libanesos intenten fugir de les zones de guerra.
Notícies en xarxa.
En clau econòmica, ho dèiem en portada, el govern espanyol ha millorat fins al 2,7% la previsió del PIB d'aquest any i puja un 2,4 i un 2,2 la dels següents.
Unes previsions que afavoriran el mercat laboral. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, també espera situar l'atur per sota del 10% al 2026.
Esperamos que se siga con un ritmo en torno a la creación de medio millón de ocupados al año, de tal forma que en el año 2025 alcanzaríamos la cifra de los 22 millones de ocupados. Esto, de nuevo, pese a asumir un incremento en la tasa de actividad, pese a ir acompañado de un incremento también en la ocupación, acercándonos poco a poco a niveles europeos, vamos a ver cómo esto se traslada también de manera progresiva en una reducción de la tasa de desempleo.
Encara en clau econòmica, un grup d'accionistes del Banc Sabadell ha constituït una nova associació d'accionistes minoritaris amb el principal objectiu d'oposar-se a la OPA del BBVA. Televisió de Sabadell, Montse Costa.
N'és l'Associació d'Accionistes Minoritaris del Banc Sabadell. Ho fa amb seu social al Gremi de Fabricants, entitat fundacional del banc i oficina fins al 1954, i presidida per l'advocat i president de la Fundació per la Indústria, Jordi Casas, amb el president del Consell Social de la Universitat de Barcelona, Juan Coromines, com a vicepresident. L'economista Joaquim Badia com a secretari, l'empresari Juan Brill com a tresorer i el també empresari Santiago Sauquet com a vocal i el professor d'Economia a la UAB, Joan Llong, també com a vocal. Noms històrics lligats al Banc Sabadell que fonamenten aquesta nova entitat que suposa de manera frontal a l'OPA hostil del BBVA.
Vam creure que havíem de fer entendre a tots els petits accionistes que hi ha al conjunt de l'Estat, que representem un 48% del capital del banc, que seguim aquí, que no tinguin por de les amenaces que també el BBV, que el banc és sòlid. És a dir, el Banc de Sabadell no pot desaparèixer després de quasi 140 anys per un OPA hostil.
De moment han posat a disposició dels accionistes interessats una pàgina web on informen dels seus objectius i accions i fan una crida als accionistes del Banc Sabadellenc a participar activament de l'associació.
Notícies en xarxa.
En successos, 4 detinguts a Granada implicats en el doble crim a la Font de la Pólvora a Girona. Entre ells hi ha un home i una dona, parella, que són els principals sospitosos dels assassinats.
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els arrestats són un home i una dona i la detenció s'ha fet a la població de Pinos Puente, on tenen vincles familiars. A més, s'ha fet un escorcoll a Alcalá la Real a Jaén. Hores després, també s'han detingut els dos sospitosos més que es buscaven relacionats amb el crim, que s'han entregat a la caserna de la Guàrdia Civil de Granada. Un d'ells és el menor, que segons la investigació va disparar una arma curta contra un altre menor que va resultar ferit a Girona.
Precisament a Girona, l'alcalde Lluc Salelles demana al govern que mantingui el reforç policial a la Font de la Pólvora i activa un dispositiu de seguretat pel conjunt de la ciutat. Girona FM, Pau Villafañe.
L'Ajuntament, a través de la bústia d'avisos, les taules de seguretat i les trucades al 092, ha identificat els barris que tenen necessitats especials i que demanen més presència policial, com són Mar Ramada, Mascatofa, Font de la Pólvora, Sant Narcís i Santa Eugènia. Sílvia Liu és la regidora de seguretat de l'Ajuntament de Girona.
D'aquests barris que demanen més presència policial, hem incrementat amb 6 agents més que puguin fer rondes i patrulles a peu i, per tant, incidir, no?, en el bon dia, en parlar amb el comerciant, en parlar amb els veïns, és a dir, que la policia se la vegi caminant pels carrers.
Tot això el dia en què han detingut els dos suposats autors del crim a Font de la Pólvora, un fet que l'alcalde Lluc Salelles ha celebrat perquè espera que porti tranquil·litat al barri, però ha advertit que la presència policial hi segueix sent necessària.
A Reus, un home ha estat abatut a trets pels Mossos d'Esquadra després de disparar contra els agents amb una escopeta.
I a Reus també la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de tràfic de marihuana. Hi ha hagut escorcolls tant a Reus, Valls, Riudoms, Alcanar, Cunit, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Montornès del Vallès i Manlleu.
A Nova Ràdio, Laura Navarro.
Aquest dimarts a la matinada, la Guàrdia Civil ha iniciat una operació contra el conreu i tràfic de marihuana a diverses poblacions catalanes, d'entre elles Reus. Les autoritats han realitzat entrades i escorcolls requisant substàncies estupefaents i materials relacionats amb el tràfic de drogues. L'operatiu, que es troba sota secret judicial, s'ha estès també a altres municipis com Valls, Riudoms i Alcanar, d'entre d'altres. Segons les primeres informacions, hi ha hagut diverses detencions, tot i que no s'ha detallat el nombre exacte de persones arrestades ni les quantitats de droga comissades. La investigació continua oberta i es preveuen més accions en les pròximes hores.
Encara un apunt més. En successos, localitzant al Nepal el cos d'una noia que seria la jove del Bages, desapareguda l'agost, mentre feia una excursió amb el seu company.
Els serveis de rescat han recuperat el cadàver d'una gorga després que baixés al nivell de l'aigua. La parella del Bages, de 38 i 36 anys, va desaparèixer mentre feia una excursió al Nepal amb un grup.
I el Col·legi d'Advocats de Barcelona reclama més jutges, fiscals i funcionaris. És la proposta que ha traslladat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, en una reunió en què s'ha ofert a contribuir amb propostes de millora legislativa. Lluís Mata.
Els advocats lamenten que qüestions com la lentitud dels processos judicials per falta de mitjans estiguin posant obstacles a la feina dels jutjats i tot plegat per falta de mitjans humans, però també materials, com la pròpia digitalització que continua pendent en bona part d'aquest àmbit. Lluís Batlló, advocat penalista i professor de l'Escola Pràctica Jurídica de l'ICAP, ha posat l'accent des del Notícies en Xarxa a un dels principals obstacles que veu en l'eficiència de la justícia.
El problema és que tarda tant en fer-se el judici per un fur que mai aquestes persones podran tenir una condemna ferma o tres, millor dir, dit condemnes fermes perquè es van prescrivint també les penes de les condemnes. Llavors, si a tu t'assenyalen un judici per a l'any 26, doncs és molt difícil que puguin tenir en un any tres condemnes fermes per poder elevar la pena d'aquest delicte.
Per tot plegat, el col·legi s'ha posat al costat de les iniciatives polítiques que arribin al Congrés per promoure modificacions legals que posin fi a la impunitat en molts dels casos que veuen els jutjats.
Avui, 24 de setembre, se celebra el Dia Mundial de la Investigació del Càncer, una data que vol crear consciència i compromís amb la investigació oncològica de cara a obtenir nous tractaments i teràpies que permetin la supervivència i qualitat de la vida dels pacients. Aina García.
L'Organització Mundial de la Salut estima que el càncer es convertirà en la primera causa de mort en tot el món l'any 2030, amb més de 21.000 casos diagnosticats cada any. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer es vol arribar a superar el 70% de supervivència del càncer de cara al 2030. Mireia Margelí, oncòloga de l'ICO Badalona i coordinadora del programa Càncer de l'Institut de Recerca dels Germans Trias i Pujol, ha destacat a la xarxa els reptes als quals s'enfronta la investigació avui dia.
Jo diria que els reptes són dos fonamentalment, per simplificar molt. D'una banda, curar més persones, però d'altra banda també curar fent el mínim mal possible. Com més coneixem que cada malaltia té varietats biològiques, podem deixar d'administrar alguns tractaments molt tòxics, com ara la quimioteràpia, i individualitzar més el tractament.
El càncer a dia d'avui continua sent una de les malalties més mortals. Existeixen fins a 200 tipus de tumors que poden patir fins a 700 varietats de mutacions genètiques, unes molt diferents a les altres. Això és el que provoca que el càncer sigui una malaltia difícil de tractar i, per tant, cal finançar projectes d'investigació contra el càncer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. El govern espanyol aprova el decret que permetrà tirar endavant els concursos de l'eòlica marina al Golf de Roses.
El Consell de Ministres ha donat llum verda al reial decret que permet tirar endavant els concursos per implementar polígons d'eòlica marina a les àrees fixades per l'Estat que Catalunya abasta el Golf de Roses. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha remarcat que el decret és un pas més per desplegar l'energia renovable en el 0,46% del total de l'espai marítim de l'Estat. Ribera ha detallat que el decret fixa el marc per tirar endavant les ordres de bases per convocar els concursos i fer les adjudicacions pertinents a les empreses interessades.
En territori, però en àmbit més festiu, la Festa de l'Anxova de 2024 es celebrarà el pròxim 6 d'octubre a l'Escala i la ruta de l'etapa s'encabirà entre el 4 i el 13 del mateix mes. L'Anxova d'Or s'entregarà aquest any a la model Judit Mascó i el pregó anirà a càrrec de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
La model i presentadora Judit Mascó i l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, representada pel seu vicepresident Joan Font, han estat escollits pel sector anxover i l'Ajuntament de l'Escala, anxovador i pregoner de la Festa de l'Anxova de 2024. L'edició d'enguany es celebrarà el pròxim 6 d'octubre i constarà d'un acte institucional a la punta, d'una degustació popular a la riba i d'una cantada d'havaneres a càrrec del grup Oreig de Mar.
I a Barcelona, el govern de Collboni destaca una Mercè 2024 sense cap problema de seguretat remarcable. Consideren que s'ha parlat més de continguts que no pas de conflictivitat i xifren en més d'un milió els assistents als actes. Esther Minguell.
El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que la ciutadania ha tingut un comportament exemplar, cívic i tranquil i que no hi ha hagut cap problema de seguretat destacat.
En temes de seguretat no hem tingut cap element, cap incident, cap problema que sigui remarcable. Hi ha hagut a les aglomeracions de gent, robatoris de telèfon segur, i hi ha hagut afectacions a gent que havia begut més del compte, però vaja, res que no sigui la mar de habitual amb una activitat tan massiva, però aquest any es parlava molt més de continguts que no pas de problemes de seguretat.
Xavier Mercè ha explicat també que tot i la pluja no s'ha hagut de suspendre cap espectacle i pel que fa al servei de neteja i transport públic ha dit que han funcionat correctament.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de la veu de Sant Joan, Ràdio Silenci i Ràdio Sant Fruitós.
Els pressupostos participatius de Sant Joan de les Abadeses 2024-2025 estan entrant a la recta final i ara els veïns hauran de decidir quina és la proposta o propostes guanyadores de les 12 que han arribat a la final, entre les quals, per exemple, hi ha la construcció d'un pump track, un nou parc infantil a la plaça Barcelona, la millora del gimnàs de l'edifici de l'Abadesa Emma o la instal·lació d'il·luminacions per a vianants al Pont Vell. El consistori aporta una partida de 50.000 euros que permetrà fer una o més actuacions. Poden votar totes les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades a Sant Joan de les Abadeses. El període de votació s'acabarà el 7 d'octubre i de moment ja ha votat un 7% de la població. L'objectiu seria arribar o superar el 18% de l'any passat.
L'Ajuntament de la Garriga engega un procés participatiu per definir el futur del Parc de Canilla. Durant el proper mes s'han previst diferents activitats per recollir l'opinió de la ciutadania amb l'objectiu de que es converteixi en un punt d'esbarjo al 2025. L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, es mostra optimista amb el procés.
Nosaltres el que volem és pensar aquest espai. És un espai gran, és un espai que podria encara estar molt més utilitzat. És una zona on hi viuen moltes famílies.
Per començar, s'ha habilitat una enquesta en línia i les properes setmanes s'han previst activitats participatives al carrer i a centres educatius.
Sant Fruitós de Bages anuncia que celebrarà la seva primera festa de la Verema, una matinal d'activitats destinada a tots els públics a l'era de Cal Vallbona, precisament davant del Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi del municipi. Entre les activitats que s'hi duran a terme hi haurà propostes com la xafa de raïm per poder-se endur a casa el most que se n'obtingui o bé fer pintura a partir del mateix vi. La matinal també comptarà amb música i vins del celler Mondobert de la D.O. Pla de Bages, tot plegat per reivindicar i donar valor a la Verema, malgrat que el sector no estigui vivint el millor moment de la seva història.
En cultura, aquesta hora en marxa la cavalcada de la Mercè 2024, un dels actes de cultura popular més esperats per la ciutadania. A Esplugues Televisió, Judit Vallès.
Aquest any recordem que la cultura popular ha sigut un dels eixos principals de la programació de les festes de la Mercè, perquè aquesta edició ha coincidit amb una efemèride molt potent, que és la commemoració dels 600 anys de la primera referència escrita d'un gegant a la ciutat de Barcelona i del món. De fet, és per això que els gegants de Barcelona han tingut més protagonisme que mai per celebrar aquest aniversari tan especial i per donar importància i preservar tot el que és la cultura popular del nostre país. Durant el cap de setmana vam poder gaudir de la trobada internacional de gegants. Ahir la nit es va dur a terme la tradicional xambanga de gegants i durant tot el dia d'avui s'han pogut anar seguint tots els gegants que s'han passat per la ciutat, per l'ofici i el festí de la Mercè, seguint amb la cavalcada que s'està duent a terme ara mateix.
Gràcies, Judit. I a Tarragona, dia gran també de Santa Tecla, l'alcalde Rubén Viñuales ha avançat que treballarà perquè la festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Tot plegat després d'aquesta Diada Castellera de la Mercè, sinònim de pilars caminant, les quatre colles de la ciutat han protagonitzat aquest matí un dels moments més esperats de les festes de Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
La diada ha començat amb els xiquets de Tarragona que han apostat per un 4 de 8 i un 3 de 8, mentre que la jove de Tarragona ha signat un 3 de 8 i un 4 de 8, respectivament. Per la seva banda, els castellers de Sant Pere i Sant Pau han apostat per un 5 de 7 i un 4 de 7, mentre que els xiquets del Serrallo han completat un 3 de 7 i un 4 de 7. Un cop fetes les dues rondes, ha arribat l'hora dels pilars caminant. Els xiquets del Serrallo han aconseguit fer el recorregut del Pla de la Seu fins a l'Ajuntament de Tarragona en 7 minuts i 58 segons. La jove de Tarragona ha estat la colla més ràpida amb 7 minuts i 32 segons. Tot seguit, els xiquets del Serrallo, que portaven 26 anys consecutius completant el pilar, han patit des dels primers instants i uns metres abans d'arribar a la plaça de la Font, el pilar s'ha acabat desmuntant. Finalment, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau ha arribat als peus del balcó de l'Ajuntament amb un temps de 7 minuts i 59 segons. Un cop allà, el pilar ha caigut i l'enjaneta no ha pogut ser pujada al balcó. Les festes de Santa Tecla posaran el punt i final amb el correfocs que es celebrarà aquesta nit a partir de les 10.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça està estudiant al mercat per fitxar un nou porter per substituir el lesionat, l'alemany Ter Stegen, que estarà de baix, recordem, tota la temporada després de lesionar-se en el partit d'aquest passat diumenge al camp del Villarreal. Tot i això, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha assegurat que tenen plena confiança en Iñaki Peña, el segon porter, que ara mateix és el substitut natural de Ter Stegen. Un Barça líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades que rep demà al Getafe a les 9 de la nit a l'estadi olímpic de Montjuïc i, òbviament, Iñaki Peña, el porter de l'Alacant, serà titular. També juga demà el Girona. Després de 3 derrotes consecutives, buscarà un nou triomf a Montilivi. Els de Michel Sánchez reben demà a 8:15 del vespre al Rayo Vallecano. I en bàsquet destaquem que avui es dona el tret de sortida a l'Eurocup masculina. Ho fa el Joventut de Badalona. Els verd i negres comencen el camí europeu a l'Olímpic contra el Hapoel de Tel Aviv. La prèvia amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, el Xavi Ballesteros.
El partit tornarà a ser de màxima seguretat per la visita d'un equip israelià i els aficionats rivals tornaran a estar a la segona anella, la General, darrere la cistella on d'altres cursos han provocat incidents. El Hapoel, que ha comprat 350 entrades, té un dels millors equips de l'Eurocup amb fitxatges de luxe, amb experiència NBA i Eurolliga. La penya que té la baixa confirmada de Miguel Malicalen es vol fer fort a casa amb la seva afició i anar creixent per arribar al playoff en el moment òptim de joc. El tècnic de la penya espera que la gira a la Xina hagi ajudat a fer equip i que el desgast físic del viatge no passi factura.
On hem invertit més temps ha estat en fer grup, en passar hores junts, en conèixer-nos els uns als altres. Jo crec que conèixer-te personalment també t'ajuda després a ser més bo a la pista i a generar vincles que després a la pista es nota, no? Quan hi ha aquest nivell personal entre o relacions personals entre jugadors, pot ser un factor que ens ajudi. I està clar, doncs, que a nivell de planificació esportiva, doncs, ara hem de recuperar temps d'entrenaments que allà no hem pogut fer tant i l'hem de recuperar en aquestes properes setmanes.
Els aficionats que vagin a l'Olímpic podran veure una nova imatge de la publicitat perquè s'han unificat els colors. Ara seran negres i blancs per mantenir una mateixa línia i millorar el que en diuen el soroll cromàtic.
Gràcies, Xavi Ballesteros, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol sala, avui es juga la fase prèvia de la Copa del Rei amb la presència de tres equips catalans en joc. Des de 8:15, el Mataró juga al camp del Muro mallorquí. A 9:15 de la nit es viurà el duel català entre l'Arenys de Munt i el Manresa. Aquesta eliminatòria de Copa és a partit únic. I destaquem també que la catalana Maribel Zamora vol ser la primera dona en presidir la Federació Espanyola de Voleibol. La màxima dirigent del voleibol català és candidata a dirigir l'organisme estatal. Zamora es presenta per segona vegada a les eleccions espanyoles. Demà s'obre el vot per correu, després que avui a Madrid es votin de manera presencial els diferents estaments. Ja aquesta setmana, finals de setmana, es coneixerà la composició de l'assemblea que el proper mes de novembre escollirà president. El seu rival, el rival de Maribel Zamora, a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Voleibol és el madrileny Felipe Pascual.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Show me your boots, think of your bra. Maybe it's a summer, give me a number. this crowded town, we're a sweet little princess, jumps around and around. And her side is the beacon in the veil of the night. With a strange kind of fashion, is her wrong and her right. But she never ever comes with you.
Notícies en xarxa.